Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Fer comèdia no és fàcil, i fer-la tractant temes importants, dolorosos i essencials, encara menys. Si a més la barregem amb gènere fantàstic i amb tops de gore, la cosa encara es complica més. Però l'Albert Pintó i el Calle Casas han posat tots aquests elements a la coctelera i han creat Matar a Dios, que arriba a les sales comercials aquest 21 de setembre, un any després d'estrenar-se al Festival de Sitges i d'emportar-se el Premi del Públic. Avui en parlarem amb el mateix Pintó. Encara en cinema us farem crònica del Festival Berretina, que el cap de setmana passat va fer la seva quarta edició a Cornellà, amb Itàlia com a eix temàtic i amb l'Umberto Bava com a convidat d'honor. En literatura també us explicarem què ha donat de si l'anomenada Tarda Fantàstica, que els amants del gènere han organitzat dins de la Fira del Llibre en Català. De nou, amb l'agenda plena, encetem el segon programa de la tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so. Salutacions de tot l'equip a tothom. Ens escolteu a Ràdio Sabadell, a les emissores de la xarxa o a l'iVoox. Comencem! Una nit de Cap d'Any, un indigent es presenta a casa d'una família, li diu que és Déu, que quan surti el sol matarà tota la raça humana i dona l'oportunitat als presents de salvar només dues persones. Aquest és el surrealista punt de partida de Matar a Dios, el primer llargmetratge d'Albert Pintó i Calle Casas, que coneixem pels curtmetratges de Nada S.A. i Rip. Aquesta comèdia negra arriba als cinemes comercials aquest 21 de setembre, després d'haver-se passejat per un bon grapat de festivals i acumular més d'una desena de premis, entre ells el Gran Premi del Públic de Sitges, on es va estrenar l'any passat.
L'entrevista.
Per totes aquelles persones que han sentit a parlar molt de Matar a Dios, però en volen saber més, i per aquelles que encara no la coneixen, avui portem als estudis de Ràdio Sabadell un dels seus directors, Albert Pintó. Benvingut al Quimèric.
Hola.
M'acompanyen també a l'estudi l'Alfons Mallol, productor d'aquesta casa.
Bona
tarda.
Bones.
I el David Garnacho, director de Festival de Terror de Sabadell.
Hola, bona tarda.
Que tots volem conversar amb tu, Albert, per poder parlar de Matar a Dios. Ja l'hem vista.
Ui, això és un privilegi.
Exacte. Passem-la sí. A parlar cara als oients, que encara deuen tenir ganes de poder anar al cinema que a partir d'ara per poder veure la pel·lícula, i tenim molts dubtes i moltes coses que volíem compartir amb tu. Primer de tot...
Per això he vingut.
Ah, ben fet. T'hem convidat i has vingut. Primer de tot, el Calle i tu heu treballat junts en dos curtmetratges que han tingut molt d'èxit a tot arreu. Com ha estat per vosaltres fer un llargmetratge després d'aquest èxit previ, d'aquest bagatge i de que la gent us comenci a conèixer?
Home, fer un llargmetratge després de molts anys fent curtmetratges és un premi. De fet, és una mica el que busca tota cinèfil o persona que es dedica al cinema. Com que creixes mirant pel·lícules, vols fer pel·lícules, no? Però el fort és que les pel·lícules tarden molt en arribar. Llavors hi ha un camí lent, tediós, dur, de suar sang, en el que es fan curtmetratges. Llavors, gràcies a festivals de curtmetratges que són bàsics pels cineastes, molts cineastes com nosaltres doncs ens podem entrenar, com qui diu la cosa, a explicar històries en format curt perquè algun dia arribi el moment, no? Llavors, gràcies a Nada S.A. més que cap altre curt, vam tindre l'ocasió de poder fer Matar a Dios, vale? Perquè nosaltres vam fer Nada S.A., que és com el curt més humil i més petit que vam fet mai, que era un curt que apenas arribava a 1.000 euros de pressupost, era una cosa que vam rodar en 3 dies amb 5-10 amics, i era un curt que vam dissenyar, que era el primer que treballàvem junts amb el Calle. No mai havíem treballat junts, érem amics des de feia anys i parlàvem i debatíem de cinema, i vam dir, bé, anem a provar alguna cosa junts. I llavors Nada S.A. va funcionar moltíssim, amb un personatge que és Emilio Gavira assegut en una cadira, no? I aquesta visió que vam poder donar-li al curtmetratge, aquest humor negre, aquest surrealisme que ja està en ADSA, ens va permetre als productors veure una mica la visió que teníem del cinema que volíem fer. Llavors, quan es llegien Matar a Dios, que era un llargmetratge que ja teníem molt avançat, ja vam poder veure l'encodi del que estàvem intentant fer. Llavors, els va ser més fàcil entendre la visió que teníem de vale, esteu intentant fer-ho així.
Perquè sí, Matar a Dios... avançat abans de fer ADSA.
Sí. Sí, perquè clar, tants anys a casa mirant pel·lícules i parlant de cine, tens molt temps d'escriure. I llavors ja estava una mica parlat. I clar, Matar a Dios, pels que no l'heu vist encara i esteu a casa ansiosos per anar-hi, és una pel·lícula que pretén no deixar-te indiferent. Llavors sí que és veritat que quan tu llegeixes el guió, si no saps el to, l'estètica, el look... que vols impregnar-li la pel·lícula, tu llegeixes les línies de diàleg que tenen molts personatges i et pots quedar una mica sec, dient, vamos, sí, en sèrio voleu dir això? Ho voleu dir així? Però clar, quan ja has vist una miqueta el cinema que portem fent amb el Calle des de fa uns anys, crec que entens el codi, pots traduir-ho com qui dius i entendre, vale, que no ens ho prenem totalment en sèrio, no? Si no, ens riem una miqueta de tot.
De fet, l'estètica s'assembla molt, sobretot a Rip, potser, no? La banda sonora fins i tot s'assembla molt a Rip, és com si fos el repartiment, el trobem també. Però clar, hi ha diferències entre fer un curt i fer una pel·lícula. Què és el que més us ha sorprès en aquest procés de passar de curta a pel·lícula? Si és que hi ha alguna cosa que no us esperava o que no havíeu previst?
Sí, no, és un altre món. Vull dir, pensa que curts, potser jo n'he fet 50-60 des de que vaig començar amb 14 anys i ja tens la mà trencada, ja saps per on et vindran els pals, és un format controlable, són 10, 15 minuts, 20, llavors tu pots visualitzar en el teu cap, hi ha un moment que el cervell pot processar tot aquell bloc i pots dir, vale, entenc el que estic dient. Però una pel·lícula quan t'allargues ja 90 minuts, costa visualitzar el missatge, si s'està entenent, si hi haurà alguna caiguda, els pics d'intensitat si estaran bé, si s'explicarà, quedarà diluïda. I llavors el que ens va sorprendre és com aguantar el pols dramàtic de 90 minuts. És molt més difícil del que pensàvem, que en 15 minuts, doncs, vulguis o no, la gent aguanta, no? I avui en dia, que cada cop la gent té menys paciència, aguantar-los a les butaques 90 minuts és molt complicat, no? Llavors, en muntatge vam tindre molts debats amb el muntador, el Jordi López, per intentar fer 90 minuts que s'aguantessin. Llavors això va ser bastant dur, però, escolta, bendita misèria, no? Estar fent un llargmetratge i dir, oh, que dur!
Hi van haver retallades, deduïm? Hi ha escenes inèdites? Alguna versió extesa, l'hem d'esperar?
Sí, si funciona el Blu-ray, hi serà tot. Hi serà tot, sí. Hi ha una escena eliminada bastant divertida.
Ostres,
però no
ens diguis això ara!
No, sí, no pot dir.
Després, fora d'antena, ens dius quina era.
Sí, sí.
Veiem que entre el repartiment de materials hi ha actors que ja han protagonitzat alguns dels vostres curts, com Itziar Castro, que estava a Rip, o Emilio Gavira, que estava a Nada S.A. protagonitzant-la. Això ja va ser un entrenament, ja els buscàveu? Pre-casting?
Sí, la veritat és que, a veure, amb el Calle sempre busquem aquest cinema una mica diferent, on els personatges tinguin trets característics que aportin més a la història, perquè com que estem fent aquest cinema surrealista, comèdia negra en aquest món estrany, creiem que si tots els elements van a favor ajudaran a crear aquesta fàbula, no? I que t'ajudi a creure't que lo impossible és possible, no? Llavors vam agafar superactors que tampoc fossin d'aquests inabarcables de forma de pressupost, però que no saps per què no estan en allà, perquè són igual o més bons que els que estan allà i que tothom veiem cada dia a la tele, no? Llavors vam fer una búsqueda bastant exhaustiva de gent molt capaç i molt talentosa, amb els que, més que provar-los, perquè ja vam veure, ja havíem vist coses d'ells, del Boris, de l'Itziar, del David Pareja, que mai havíem treballat amb ell, mai havia fet cap pel·lícula, és actualment un blogger, youtuber, instagramer, però ens agradava molt la seva feina i no va ser realment una aposta, perquè ja sabíem que eren bons. L'aposta potser era si funcionarien tots junts i si funcionarien com a dins de la pel·lícula per ajudar a explicar, no? Però sí que vam aprofitar Rip, que va ser un curt que vam rodar 2-3 setmanes abans de rodar la pel·lícula, per tantejar una miqueta tons, estètica i ritme, per veure si això funcionaria a la pel·lícula.
Tot i que l'Itziar fa un personatge bastant diferent.
Exacte, però
molt
sí.
Molt menys histriònic a la pel·lícula que el curt.
Molt menys.
Tot i que comença la pel·li, els que hem vist Rip ja estàvem esperant, vinga, fes quatre crits, va.
Exacte.
Ens ho reserva una mica, no?
Però sí, però era una miqueta més per nosaltres, per veure aquest altre, era treballar amb ells, si ens enteníem, sobretot si t'entens amb un actor, quan estàs demanant aquests tons i aquestes histrionismes tan complicats que si es passa una mica et portes al Jack Nicholson del Resplendor i si et quedes curt, de cop la pel·lícula no funciona, no? I llavors ens va anar molt bé, perquè era una espècie de camp d'entrenament, un gimnàs, no? D'on anar a veure si els actors i nosaltres ens entenem i funcionen dins d'aquest mecanisme de surrealisme, comèdia negra que estem intentant, no? Llavors va ser molt fàcil, no? Boris, et volem a la pel·lícula, anem a veure què tal el curt. Itziar, et volem a la pel·lícula, anem a veure què tal el curt. però tampoc era en plan, si suspendes no estàs en la pel·lícula, no?
Quina pressió, no?
Hi havia una mica de respecte, de dir, això ens pot sortir molt bé o molt malament. Podem anar a la pel·lícula cagant-la ja, dient, bueno, això no sé com ho farem, però no, per sort. Crec que en un mes i mig vam rodar un curió una pel·lícula que ha anat sensacionalment aquest any, hem guanyat moltes
coses. Una pel·lícula en un mes i mig, també?
És que la pel·lícula la vam rodar en 18-20 dies.
Ostres,
clar, llavors, que mèrit. Per això et dic que si sumes dues setmanes abans un curt de 3 dies, pues, en un mes i mig ens vam cascar un curt i una pel·lícula, que això no ho recomano per la salut a ningú, però va estar molt bé, perquè quan sempre la por que té un cineasta és que a vegades et sents que et pots rovellar o dir, hòstia, quan estigui al rodatge aguantaré el ritme, la pressió... I rodar un curt abans de fer la pel·lícula ens va anar molt bé per desencallar-nos, desoxidar-nos una mica i tornar a agafar rodatge.
El que has deixat clar és que quan vau començar ja a treballar junts, el Kaya i tu, ja teníeu en ment aquesta pel·lícula, que ja anàveu a treballar per aquesta pel·lícula, i abans parlaves de pressupostos, no? De si era modest o no anar d'ICA. Heu aconseguit, almenys per l'opinió personal, els companys que et diguin el què, que aquesta falta de pressupost no es noti, perquè cap, ni els dos curts ni la pel·lícula diries que tenen un baix pressupost.
Bueno, és una cosa que sempre crec que s'ha notat una miqueta en el cine que intentem fer, que no sé si és perquè li fiquem molt amor, moltes hores més de les que hauríem, no? Si ens paguessin totes les hores que treballem, la pel·lícula sortiria
seria
com el pressupost d'Avatar o de Los Vengadores, però com que no te les paguen i tu tens molt amor per la teva pel·lícula, doncs li fiques moltes hores. I llavors, com que també treballes amb família o gent que t'estima molt, també hi fan el mateix. Llavors acaba quedant un producte que és extraordinàriament superior al cost que ha tingut, no? I llavors crec que tenim aquest dot característic, que és que en poc fem molt. També perquè tenim molt, molt clares les coses, quan anem a rodar no dubtem molt, no estem perdent el rato, és com ja venim amb l'story planificat de tot el que volem rodar i anem com qui diria tiro hecho, no?
Els productors contentíssims amb vosaltres, no?
Meravellós, meravellós. Estan picant a la porta ara mateix.
Pocs diners i els hi feu un producte com Déu mana, no?
Bueno, però és que avui en dia el cinema, com que no està en el seu millor moment, o t'ajustes a fer coses amb baix pressupost, o segurament no les facis, no? Llavors has d'intentar, pues, evolucionar i començar a veure noves maneres de treure bons resultats amb menys pressupost. Que hi és, que existeix la manera, és dubtar menys, que és una mica trist, perquè el que és maco al cinema és dubtar, quan estàs muntant la posada en escena, estàs veient plano, dius, hòstia, això no funciona, com ho faig funcionar? Pues aquí no pots, és com això funciona o malament.
O se siente, no?
O se siente, o lo pierdes, perdiste el tren, perquè en 18 dies, 20 dies, ja et dic jo que cada dia rodàvem dos o tres escenes claus de la pel·lícula. Del plan que si avui casquem el dia, que hi ha dies que no surts, és com una lliga de futbol, que hi ha dies que perds el partit, no? Per guanyar una lliga no guanyes tots els partits, però hi ha dies que el rodatge no els guanyes. Dius, si avui perdem, la pel·li se'n va en orris. Llavors hi havia una mica de pressió perquè no podies mai perdre aquell dia i treure cada dia suc, no, a l'equip i als actors.
Una conversa que sortia, crec que era amb vosaltres mateix al Fantos Freak, no, fora de micros, i també que va sortir quan vaig estar de jurat a Sant Cugat, al Sant Cugat Fantàstic, era la importància de tenir un equip artístic al darrere també. Vosaltres el teníeu, això creieu que us ha ajudat també, i també la professió del Calle, no, que és il·lustrador, que és dibuixant, aquesta sensibilitat per com han de ser els planos, com ha de ser la fotografia, la bellesa que tenen els planos, que comentàvem amb tu, David, abans, no? Que...
Bueno, trobo que tant la planificació com els detalls de la pel·lícula són meravellosos. O sigui, pots, fins i tot, pots parar... Bueno, la gent que vagi al cine no podrà fer-hi, però un cop surti en Blu-ray es pot parar a cada plano i pots veure com pràcticament com un quadre en cada plano, i això per una pel·lícula, a més com la vostra, baix pressupost, això és una meravella.
La veritat és que això és el repte més gran de la pel·lícula, que és que a nosaltres ens agrada fer un cinema realment molt formal, molt estètic, no? Jo m'agraden molt referents, venim de referents molt de Terry Gilliam, Jean-Pierre Jeunet, ens han agradat molt sempre, Àlex de la Iglesia, evidentment, és el referent espanyol, no? Són gent que a la forma li han donat molt de pes, i a mi de fet la forma m'encanta per explicar històries, no? Llavors quan tu et dediques molt temps a la forma, a la composició del plano, a l'art, a la fotografia, perds temps per tirar acting. Llavors aquí va ser un repte perquè la pel·lícula és bàsicament d'acting, és de 5 actors en un espai. Llavors,
molt teatral, no?
Molt teatral, però com que no volíem que fos teatral, li volíem donar molt pes a la forma, no? Que t'entretingués, que dius, hòstia, que bella que és, no? I llavors això va ser un repte i per això teníem tan clares les coses, els planos estan molt pactats, la feina de Miquel Porens, que és el director de fotografia, em sembla excel·lent, la feina dels directors d'AS, de la Cristina Borovia, el Toni Castells, és una burrada perquè tot passa en una casa, que la casa tenia les quatre parets blanques.
Vull dir,
quan veieu la pel·lícula, penseu això. La casa era blanca, no tenia res. Llavors...
Això us volia preguntar, si els quadres els veu posar vosaltres.
Clar, tots.
Un mes i mig, un mes posant quadres.
No sé si hi ha...
I decoració, no? Perquè hi ha molts detalls, no?
Sí. Jo crec que van tindre 2 setmanes de preproducció. Els pobres van estar quasi 24 hores penjant 300 quadres, no sé, va ser una burrada.
No és una casa minimalista, perquè no, la gent que no l'hagi vista...
És ultraminimalista.
No, però és la casa que molts, no... Pensen en la seva tieta que té quasi un museu, no? Doncs la casa és així.
Sí, la tieta museu, sí.
Sí, tots la tenim.
Al museu d'art ja li agradaria tindre el que hi ha en aquella casa, em sembla.
No, la veritat és que li vam dir una mica a la Cristina Borovia i al Toni, els directors d'art, que o sigui, els hi vam dir una mica 4 línies de com volíem que fos molt barroc, volíem que la casa tingués personalitat. De fet, li dèiem que era el 6è personatge, no? Perquè tot passa en aquesta casa, per tant, la casa tenia una personalitat. Era com un personatge que els oprimia, els asfixiava, i llavors com que anàvem a jugar amb òptiques molt angulars, molt obertes, es volia molt l'espai perquè havies de sentir com que les parets queien a sobre d'ells perquè sentissis la pressió de uau, el que està passant és important. Mm-hmm. Llavors no podia quedar despullat allò. De fet, el leitmotiv de la casa vam intentar ficar-hi alguns dels pecats o dels errors de l'ésser humà que hi ha en... Hi ha la religió, per allà hi ha moltes creus, sí. Hi ha molts animals dissecats. Llavors, bueno, parlem una mica d'això, també hi ha rellotges que parlen molt del temps i l'obsessió que tenim. Vull dir, hi ha molts detalls que estan allà.
Hi ha alguna picada d'ullet, també.
Sí, tenim alguns, sí, tenim algunes autorreferències. Sí. De fet, et diré una cosa que crec que no ho hem dit públicament enlloc, però realment Matar a Dios és la seqüela de Nada S.A. Nada S.A. aniria abans de Matar a Dios. Aquí t'ho deixo. Tu mirant Nada S.A., després mirant Matar a Dios i ho entendràs.
Pues al cine podríeu fer com Pixar, que primer passa un curt i després la pel·lícula, pues vosaltres passeu Nada S.A. i després Matar a Dios.
Mira, estàs dient una cosa que crec que va haver-hi un temps que es feia i ja no es fa i a mi em semblaria màgic. Que es posessin curts davant de les pel·lícules seria una forma de difusió del medi del curtmetratge que seria una passada per tots els cineastes. I a més que és agraït. Mires un curt de 10-15 minuts i després mires la pel·lícula i és fantàstic. Fer de taloner de una pel·lícula de pressupost, això és una passada. I a nosaltres ens aniria bé perquè les fem en pack, curt i peli. De fet, a Sitges vam passar el curt i la peli junts.
Ah.
Llavors això ens va anar molt bé perquè tot era engamadet, en el mateix to i surrealisme.
Jo vaig tenir com a experiència personal un amic que avui no ha pogut estar aquí, al Marc Garau, el que és el nostre especialista en cinema, que va anar a Sitges a veure Matar a Dios.
Oh.
I després va veure els curts. I jo, clar, no havia anat a veure la pel·lícula i vaig veure els curts en 2 festivals diferents. I clar, jo li deia, ostres, he flipat amb aquests curts. Aquests són els d'aquella pel·lícula que et vaig dir que vaig flipar. I clar, va ser com, ens anàvem perseguint, no? Perquè ell volia els curts i jo volia la pel·lícula, no? Sí. I ara hem tancat el cercle, no? Una mica.
No, la veritat és que Matar a Dios, a veure, hem fet una pel·lícula quan en aquest país intentes fer una òpera prima i comences a ficar, intentes ficar el peu en el cinema, vols no deixar indiferent a la gent. Llavors vam dir, anem a fer una pel·lícula que trenqui una mica els esquemes del cinema que venim que portem veient últimament, no? Llavors anem a fer una comèdia irreverent, surrealista, negra, estripada, que a la gent intenti, sisplau, recordar el per què li agradava el cinema. Vale? Perquè jo crec que s'està perdent. La gent comença a veure moltes sèries, que està molt bé, però s'està perdent una miqueta les ganes d'anar al cinema, la gent vol coses més curtes, té menys paciència, i llavors vam intentar fer alguna cosa que no fos, per dir-t'ho d'alguna manera, mediocre, que no et deixis indiferent, que és o que et flipi Matar a Dios o que la odis. Em sembla tot fantàstic, però que no surtis del cine i diguis, bah, això no era la idea. Llavors Matar a Dios era una pel·li que ja l'havíem pensat, dissenyada pensant en Sitges, que és un públic molt exigent, molt de sang i fetge, però tampoc s'ha d'espantar l'audiència, vull dir, no és una pel·li de sang i fetge.
No.
Té unes pinzellades, però que crec que li ajuden.
Jo m'esperava un rip i vaig veure que no.
Exacte, no és rip com el curt, però sí que té olor a una miqueta això, però sabíem que la pel·lícula no la volíem passar tant de voltes, volíem portar una pel·lícula una mica més terrenal, perquè en el fons la pel·lícula parla de temes molt importants que ens interessava parlar a la pel·lícula, llavors no ens volíem passar molt de rosca. En un curt, 15 minuts et pots passar de rosca, però una pel·lícula és d'intentar explicar al final, i el que volíem explicar amb Matar a Dios doncs era molt important per nosaltres, com perquè la forma i tot això se'ns n'anés una mica.
Ara anirem al contingut, però volia aprofitar que has tret el tema de no deixar indiferent, recuperant una de les crítiques que hem vist, no?, quan estàvem preparant l'entrevista. Dirigido por diu: romperà la monotonia del cine espanyol. Creus que el cinema espanyol és monòtom? Mig ho apuntaves, no? És el que volies apuntar, una visió diferent? Era la clau?
A veure, nosaltres no som ningú per dir res, som rates de cloaca que hem de sortir com de les clavegueres, i estem aquí amb una òpera prima, molt humil, molt feta, molt d'amor, però sí que és veritat que volem reivindicar una miqueta aquest cinema d'abans, que no tenia por, no?, que senzillament volia sorprendre l'espectador i que el volia portar per camins insospitats i que no sapigués quin seria el següent gir o què és el que et passaria o que pensessis, hòstia, m'estan parlant clar i català en aquesta pel·lícula, no s'estan no sé, com moltes pel·lícules de comèdia que veig avui en dia, que són molt blanques, no? Aquestes comèdies que fan molt Antena 3 i Telecinco, sí, que entenc perquè tenen uns pressupostos que moure i tenen que contentar molta gent. Nosaltres la sort és que no teníem que contentar ningú, és una pel·lícula molt independent que hem fet el que hem volgut. I això és molt bo perquè pots fer el que vols. És perillós perquè llavors pot ser que ningú te la vulgui comprar, que és el que ens ha passat, per això ens ha passat un any per estrenar aquesta pel·lícula, que ens ha costat molt, perquè clar, com que no tens apoyo i és complicada la pel·lícula perquè no es talla un pèl, doncs ens ha costat, però i volíem reivindicar una miqueta, no?, aquest cinema punyent, no?, que li facis un knockout a l'espectador i surtis i com a mínim que el boca orella funciona, no?, que la gent digui, hòstia, has d'anar a veure aquesta pel·lícula, perquè si més no és diferent al que portava veient des dels últims anys al cinema espanyol, que en el fons no inventem res, eh? Torna a ser una mica Àlex de la Iglesia, que bueno, el dels antics, no?, el d'Acción Mutante, el Dia de la Bèstia,
sí,
no?,
el que nosaltres... També va fer pensar en el Dia de la Bèstia.
Exacte, sí. Bueno, és amb el que ens vam criar, no? Jo vaig veure el Dia de la Bèstia, vaig flipar, i ara em costa anar al cine i flipar,
sí,
perquè sembla que tot ha passat com per un filtre de capació, de que tot ha d'estar políticament correcte, tot molt ben dit. La gent no parla bé pel carrer.
No.
La gent diem les coses com tal com raja. Doncs els nostres personatges parlen tal com raja. I jo crec que la gent, si va al cine, agrairà que per fi hi hagi una pel·li que dius, hòstia, gràcies. Gràcies per dir les coses com són.
De fet, això comentaves, un any per estrenar la pel·lícula... És una bona notícia que puguem estar aquí parlant avui que s'estrena, encara que hagi passat aquest any, perquè vol dir que ha passat aquest filtre, no?, al final, sí, i que es podrà veure. La revista Fotogrames, en una de les seves crítiques, deia: el pitjor d'aquesta pel·lícula és que hagi trigat a estrenar-se.
Sí.
Creieu que és així o que també heu donat temps a que aquest boca-orella circuli, funcioni, es bulli l'olla, la gent que l'havia vist a Sitges i els altres que no l'havien vist tinguéssim ganes de que arribés a algun lloc, no?
Home, la veritat és que, a veure, aquest any ha servit per nosaltres també molts festivals que ha funcionat fantàsticament. De fet, a fora d'Espanya ha funcionat moltíssim, a Sud-amèrica, a Itàlia, a Bèlgica, a França, ha funcionat moltíssim. Ens ha donat més confiança i seguretat per dir, és que hem fet alguna cosa que està bé. Com és que el nostre país això no té sortida? Llavors sí que hi ha un moment que en el fons no és res diferent del que hem viscut amb el CAIE tots aquests anys, que és sempre el suport del nostre tipus de cinema ha vingut donat pel públic. Sempre els premis que ens hem endut han sigut normalment del Premi al Públic. Amb el CAIE portem, no sé, l'altre dia ho comptàvem, si més de 150 premis entre tots els curs i la pel·lícula que hem fet, que és una bujada, una bogeria, i la majoria, diria que el 90% són de premis de públic. I dèiem, hòstia, és que a la gent li agrada les merdes que fem. és així. Llavors, sí que és una pena que hagi tardat tant, sí, però menys mal que arriba, no? O sigui, gràcies a Déu que arriba. A veure, el millor hauria sigut estrenar a posteriori del Premi de Públic de Sitges, que va ser una borrada guanyar aquest premi, perquè és el festival més important de fantàstic del món, i guanyar-lo Premi del Públic again és una passada. Llavors, ja que no vam estrenar, doncs quasi que el millor és estrenar ara a les portes d'un altre cop al Festival de Sitges,
també és cert,
que serveixi com una miqueta de reflotar una mica, no? I bueno, sí que ens ha servit, doncs, perquè a la Berlinale va funcionar moltíssim la Mater de Dios, i allà vam conèixer els distribuïdors, que són bascos, que es van enamorar de la pel·lícula i llavors van dir, bueno, pues anem a apostar una miqueta. Llavors és una pel·lícula de bojos.
És fort que hagueu d'anar a Berlín, a buscar el distribuïdor.
Sí, sí, és molt sonat anar a Berlín a buscar-ho. Però ja et dic, s'han tingut que juntar unes quants condicionants perquè això passés. Per això és un miracle. Realment és irònic, però és un miracle de Déu que Matar a Dios s'estreni.
I tornant als temes, l'etiqueta que veiem a tot arreu de Matar a Dios, comèdia negra. Però els temes que tracteu són molt delicats. Tracteu suïcidi, infidelitat, el dol, la por a la mort... Tot sí. Això com es posa en una comèdia? O sigui, és complicat.
Bueno, és que de fet no veig cap manera més de posar-ho que no sigui per comèdia negra, això. Jo crec que això et poses molt, molt serio i la cagues.
És massa important per tractar-ho seriosament.
Exactament, és massa important.
És que quan comença ja la pel·lícula, amb el punt de partida, com estan sí. els cinc personatges, penses, ai, sí. dic, perquè sé qui l'ha fet, perquè si no m'espero un dramón.
Sí, sí.
No pot acabar bé, això.
No, nosaltres sí que en el fons estem parlant sobre l'espècie humana. És una pel·lícula que parla sobre l'espècie humana. Més enllà, no ens enganyem. Lo de Déu és una excusa, és el MacGuffin que ens serveix per parlar de tot això, eh? Però tenim una visió molt pessimista sobre cap on estem anant, l'espècie humana, en aquesta pel·lícula, i creiem que a través de la comèdia negra, del riure sarcàstic una mica per sota el nas, era la millor manera que tothom rigués i d'alguna manera, mentre s'estàs rient, penses. Llavors sí que la pel·lícula té, sempre ho intento avisar, té com una espècie de ball de gèneres en el que ens agrada, és a dir, no te la puc catalogar ni com un drama, ni com una comèdia, ni una pel·lícula de terror, ni thriller, però ho té tot una mica.
Sí.
I a la vegada crec que és maco, és un híbrid estrany que crec que hem aconseguit amagalar, com homogenitzar-lo una miqueta i fa que el resultat sigui una mica especial. Sí que la pel·lícula comença molt amb comèdia negra, perquè creiem que amb el riure abraces a l'espectador i sentirà còmode, i a poc a poc la pel·lícula es torna una mica més gris, una mica més amb posso dramàtic, perquè volem explicar alguna cosa al final, i crec que per explicar-ho al final, vulguis o no, ho has de fer sense somriure. Si no, el somriure t'ha fet arribar-hi i al final estàs sèrio.
I al final,
el resum.
Al final... Era el final. Era el final, només era un final, perquè, clar, el nostre company, el Marc Garau, diu, és que diu, tinc la sensació que potser hi havien 4, 5, 6 finals previstos i que n'han triat un, però que n'hi havien d'altres també.
La veritat és que sempre vam tenir clar com volíem acabar-la, però va costar molt trobar la manera de fer-ho. No sé si ens entenem, és a dir, la pel·lícula acaba d'una manera, però em va costar molt trobar l'orquestració de que allò fos èpic, dramàtic, màgic...
La idea era clara, però difícil de transmetre-ho clar.
Exactament. I llavors vam estar... La pel·lícula la teníem bastant tancada i al final és el que ens va donar molts mal de caps. Però no perquè no sapiguéssim com acabar-la, insisteixo, sinó teníem molt clar al final, però no sabíem com arribar-hi. Ja està, no puc dir més.
No diguem res.
Després et preguntarem més. Sí,
a micro tancat ja parlarem de més coses.
Què passa amb Matar a Dios, no?
Exacte. No, clar, l'escena final és com dura, no? És...
Ah, no ho sé. No ho sé, és dura?
Per mi sí.
Que diguin alguns espectadors.
Ah, jo crec que acaba bé la pel·li.
Jo crec que és coherent, això sí,
això no,
dir, no li podrà dir ningú que no.
I això és molt important, que les pel·lícules siguin coherents.
Sí, nosaltres si més no volem que la gent quan surti del cinema es pregunti diverses coses. Entre elles...
Per què les crispetes són tan cares?
Exacte. Per què el cinema també està tan car, no? I sobretot, que quines dues persones salvaries tu si algú et digués que demà tothom morirà menys les dues persones que tu triïs, no? Això és una... De fet, aquest és el punt de partida de la pel·lícula també va ser el punt de partida del KMU a l'hora d'escriure-la. Que teníem molts sopars amb amics i sempre fèiem aquestes, ens agrada fer aquests jocs macabres amb la gent, de dir, ei, escolta tu, imagina que demà mor tothom, però pots triar dos, a qui tries?
Ja sabem amb qui no anar a sopar.
Sí, s'animen molt bé, els sopars són més animats. I clar, era molt divertit perquè veies gent que et deia, home, doncs jo salvaria la meva mare i el meu pare, i la nòvia al costat, com que salvaria?
Perdona?
A mi? I deies, ui, aquí hi ha tema. I llavors, bueno, és una tonta, és una anècdota, però sí que va servir com per engegar, de dir, escolta, crec que tenim algo aquí, i llavors surt Matar a Dios, que és una cosa una mica més complexa.
I després d'aquest algo i de tot el recorregut que ha tingut i de del qui sou ara, Pinto i Calle?
No som ningú encara. Esperem
que
algun dia ho siguem.
Ves al festival i pregunta qui és Pinto i Calle.
Hòstia, merci.
Què faríeu? Vull dir, teniu en ment fer alguna producció després, fins i tot alguna cosa de més pressupost? Esteu al darrere d'un altre projecte? O ara mateix esteu com un stand-by després d'haver fet tot aquest recorregut per arribar a la pel·lícula que voleu arribar?
No, la veritat és que aquestes coses has d'intentar portar-les en paral·lel, perquè si no després això acaba i et trobes amb el vacío. Llavors sí que portar molt temps que hem estat escrivint un altre projecte. De fet, ja en teníem uns quants, insisteixo, molts anys a casa fa que tinguéssim moltes idees, i n'hem estat desenvolupant una que aquí a Porta Tancada direm que és el llargmetratge de Rip. Hem estat portant a terme el llargmetratge de Rip.
Se'ns han posat els ulls en forma de cor, eh? Sí. Els oients no ho han vist, però...
Llavors tenim el guió bastant tancat i estem parlant amb productores, sí, que no puc dir amb quines, però hi ha una productora interessada i a veure què passa. Però a veure, tot depèn de com funciona també la pel·lícula Matar a Dios. Llavors ens interessa molt a veure què diu la gent. Esperem que la gent hi vagi, que la recomani, perquè amb una pel·lícula tan petita com Matar a Dios, que apenas estem a 30-35 sales a tot Espanya, que és molt poc, perquè Los Vengadores, perquè ens fem una idea, en té 300, vale? Llavors nosaltres en tenim 35, llavors clar, estarem a 4 o 5 a Barcelona, 4 o 5 a Madrid i llavors capitals, no? Doncs és molt important que la gent hi vagi i la recomani, perquè llavors aguantarem unes setmanes més, llavors això potser ens fa créixer, llavors potser de 30 passem a 40 còpies, de 40 potser passem a 50 i ens convertim, i ara dic una borrada, ens convertim en estiu del 93, vale? Que seria un exitàs que ens passés algo similar, no? Llavors, això només pot passar perquè la gent passi per anar al cine i recomanar-la. I llavors, si això passa, doncs potser aquest projecte que tenim pendent de Rip, la pel·lícula, doncs es llença, perquè en aquest ofici costa molt enganxar a fer una altra pel·lícula, encara que sembli que no. Fer una pel·lícula és un miracle, crec que fer-ne una segona és algo impossible quasi ja.
Ostres.
I llavors estem aquí.
Esperem que no sigui així, que esperem. Puguem tenir aquí d'aquí un parell d'anys parlant de la pel·lícula.
Firmem el Calle i jo ara mateix.
Doncs vinga, nosaltres també firmem.
Ara mateix venim, no pateixis.
Doncs acabem amb aquest missatge, li diem als oients que vagin al cinema, que busquin quina sala els hi queda més a prop per poder veure Matar a Dios.
Que hi vagin amb la seva família, amics.
Exacte,
i tothom.
Exacte, tothom. Nosaltres ja hem fet el pas, ja hem vist la pel·lícula i us l'estem recomanant.
Fantàstic.
No és només una entrevista, us l'estem recomanant.
Sou encantadors, sou meravellosos.
La recomanació del Quimeri.
Exacte. Ara hem fusionat gèneres, no? L'entrevista amb la recomanació, però bé.
És la nova temporada del Quimeri.
Exacte, tercera temporada i anem forts. Doncs moltes gràcies, Albert Pintor, per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell. I
moltes
us
gràcies.
Esperem ben aviat per poder parlar de futur i de projectes.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Quimèric als festivals.
I no deixem de parlar de cinema, però ara fem un balanç de la quarta edició del Berretina, aquest festival que ha tingut lloc aquest cap de setmana passat, del 14, 15 i 16 de setembre a Cornellà. I per parlar-ne se'n sumen el Carlos Climent i la Ingrid Abad, que tenen el Cine per a Dos, aquest bloc sobre cinema, que també van ser al Berretina. Benvinguts a tots dos.
Gràcies.
Gràcies.
I bé, doncs heu estat allà, heu pogut veure aquesta edició amb el lema de Quattro, ambientada en Itàlia i amb aquest convidat especial, el Lamberto Bava. Va ser el gran reclam o també van haver altres factors que van cridar l'atenció i que la gent va fer que hi hagués? Perquè a més hi havia molt d'ambient, pel que hem pogut veure les imatges i pel que ens heu anat explicant fora de micro.
Sí, ja, de fet, bueno, nosaltres hi vam anar l'any passat també i aquest any hi havia molta més gent.
Sí.
Van omplir pràcticament. Bueno, nosaltres només hi vam anar dissabte a la tarda, però bé, vaig al·lucinar, perquè és que dic, hi ha moltíssima gent, clar, comparat amb l'any passat.
Ja podem començar a parlar de consolidació?
Sí.
Jo crec que sí.
Quin sí més rotund, Carlos! Sí. En global, creieu que la programació doncs, va en la línia de l'edició anterior que vam poder anar, o és millor, hi ha títols que us han cridat més l'atenció, descobert alguna perla...
Clar, per exemple,
és igual, no?
Jo tinc un dubte, quan parlem de cine B...
Clar, a veure, per exemple,
que tot i tenir poc pressupost, doncs és una pel·lícula doncs, amb cara i ulls.
Clar,
no, per
Xarnado, Xarnado 2, Xarnado 3...
No, això seria Sèrie 7,
ja. Ja, sí, això, sí, això, ja no entra, això ja no entraria. És no. Que, clar, no sé on està el límit o no sé.
No és que hi hagi exactament un límit, sinó que ells, o sigui, dintre el que seria Sèrie B, té cabuda tot el que no té un pressupost molt alt. També hi ha algunes de pressupost alt que es consideren de sèrie B perquè tenen l'estètica de sèrie B. Yeah. És a dir, sembla que estiguin mal fetes, però no estan mal fetes.
Exacte, no, és fet expressament, no? Exacte.
Però això
passa com festivals, la Cutrecon. El nom ja t'ho diu, no? Vull dir, quan et presentes allà és perquè tu ja has fet una pel·lícula que vol tenir aquesta estètica, no perquè sigui cutre per accident, no?
O perquè surt cutre perquè no hi ha recursos, llavors és el que
també,
hi ha.
També.
No, és com busques una carrera per estudiar i és el que queda, doncs t'hi poses allà.
Ostres, ara m'has deprimit, ara.
Que haurem de donar
no, però també està bé que hi hagi aquest tipus de festivals, sí. No? Perquè qualsevol persona que hagi fet alguna cosa que no estigui, bueno, no sigui de molta qualitat, tingui la possibilitat, no?
Que haurem de donar cutre conto i hemos charla de uno de los organizadores de Cutrecon, la Martina Viruete, que es famoso dentro del podcasting y
sí, ella estaba encantada porque
bueno, porque escucho su podcast y veo su
hostia, está aquí Viruete. Yo sinceramente, vale, no sé quién es, pero bueno, me hice la foto
y
¿vale?
Bueno, que hace que de películas
valoración de esta charrada va
no,
a ser
no,
más
no podemos ir, pero gracias. Pero que dicen que en películas le llamaban Jack Robot. Estaba muy bien, dicen que de serie
a mí
B,
me ha encantado, la verdad.
¿Sí? Los efectos especiales tenía poquitos, pero estaban muy bien hechos.
Ja sabem que els efectes especials és que més eleva el cost d'una pel·lícula.
Sí, però estaven
sí,
molt, molt
sí, però estaven molt lograts.
Sí, però bueno, això a vegades és jugar una miqueta amb els contactes i amb el
també han sigut intel·ligents i s'han posat poquitos.
O és allò de dir...
De justos innecessarios.
Exacte, tenim pocs i els fem servir bé, o bé tenim gent que té recursos per fer els efectes especials, però no tenim diners. Amb la qual cosa, pues, aquesta gent fa els efectes especials també com sap i comencen a tenir un nom.
Clar, mm-hmm. És la manera...
I segur que les següents edicions portaran noves pel·lícules també,
sí.
No? Els noms que han debutat al Berretina segur que tornen d'aquí 2, 3, 4 edicions.
Sí, exacte, d'aquí 2, 3, 4 edicions,
no?
Sí.
L'edició
que
home,
ve és una miqueta...
Home, ara no, però dona'ls hi temps, no?
Sí, sí, sí.
El que sí que tenia molta experiència és aquest convidat d'honor que vam tenir. Què us va semblar? Que vau poder una mica poder escoltar les coses que explicava i... Molt de fan, no?, també entre el públic.
Sí, 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 mucho,
sí,
mucho.
Sí, bastant, perquè van haver-hi moltes preguntes.
Mm-hmm.
Vull dir que...
No, a més, o sigui, és el primer any que hi anava, però bueno, ja m'havien posat en antecedents de com solia estar la sala aquesta i amb la projecció i posterior conversa de l'Humberto Bava estava ple.
Sí, 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 per això ho dic. Per això jo vaig al·lucinar. Perquè
hi havia gent de peu i tot.
L'any passat sí, sí, hi havia quatre gats, és així, sap greu, no?
L'any passat hi havia molta més gent en la projecció de curtmetratges, perquè també venia cada un dels representants de cada curtmetratge, vulguis que no.
Clar.
Doncs veure, ja movien gent, no?
Aquest any hi havia molts de fora, clar, llavors, clar. Evidentment, no...
El Lamberto Bava parlava així una barreja de castellà i italià.
Sí, sí. Ho vam comentar al sortir, que deia, hi havia frases que m'he perdut. O sigui,
hem tret un parell de fragments de coses que havia explicat, a veure si l'audiència el capta. Primer de tot, va parlar del cinema italià i de com aquest havia de fer innovacions i coses noves per diferenciar-se d'un cinema nord-americà que té molts milions d'espectadors.
Nosotros e tutto il cinema italiano ha dovuto inventare cosa differente perché non teneva dinero sufficiente per essere allora che sono in Italia. Nosotros abbiamo inventato il film un po' più cattivo, un po' più sangue, un po' più questo è la differenza col cinema americano.
I sí, innovació a tope per poder-se diferenciar del cinema americà.
Sí, perquè, aviam, una cosa que va comentar, i és cert que aquí a Europa teníem una manera de fer cine de gènere, de terror i ciència-ficció, molt, molt determinat. Molt diferenciat del cine típic que es fa als Estats Units. I això, amb el tema de la globalització, s'ha anat perdent.
Mm-hmm.
Llavors, què passa? Que el que deia l'Humberto Bava és això. Diu, ja, és que ens trobem que estem fent el mateix que als Estats Units. Per això s'ha d'innovar, hem de tornar fer un pas enrere, però no per perdre qualitat, sinó precisament per recuperar el que es feia abans.
I després nosaltres anem i ho aplaudim dient no sembla espanyol, que bé, no? Llavors ja acabem de tirar la llenya al foc i ja el pobre Lamberto ja em sembla que no veurà aquest pas enrere en aquest sentit, eh? I també va parlar, vau poder veure la pel·lícula de Demons, en parlarem, mm-hmm. Però també va poder parlar una mica de... que ell volia fer, no?, una continuació,
sí,
de la pel·lícula.
Hi ha una segona part i volia fer una tercera part.
Que estar el aire, ¿no? La cosa.
Sí. Va explicar el perquè.
Pocos años antes había tenido una idea para hacer el Demony 3, vero. Pero la idea es muy buena porque anche Dario que ha dicho que era buena. Pero tenía anche un productor que tenía el dinero, ma la no se sabe, dopo 30 años si tiene los derechos del film. Los derechos del título, de Demony, chi lo tiene? Perché la distribuzione antica dice che è suo.
The preview you are about to watch is for a movie that is unlike any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear.
Què us va semblar aquesta Demons?
Bé, nosaltres ja l'havíem vist.
Sí, ja l'havíem vist
fa anys. Bueno, en castellà, que el que em va sorprendre és que és en anglès. Jo pensava que era en italià i és en anglès. Suposo que és perquè arribés més a nivell internacional.
I gravada en Berlín.
Sí. Quin poti-poti, no?
Sí, que vaig veure, començaven a parlar en anglès, vaig dir, però aquesta pel·li no és italiana, que després que parlin en italià.
Clar.
Dius,
clar, és clar, la pel·lícula, per tema de la coproducció, està rodada a tots els exteriors de Berlín i tot el que és l'interior del cine, això està rodat
a Roma.
Un escenari de Roma.
A Roma.
I quin és el punt fort de la pel·lícula? Si l'haguéssiu de recomanar...
Punt fort de la pel·lícula, al final.
Ostres.
Al final.
Sí? Ah, bueno, sí.
Momento catana, sí, moto.
Momento motocicleta.
No facis espòilers, però si hi ha gent que no l'ha vist.
Home, no sé si és el moment fort que l'expliquin, no?
Home, però fora de metro, perquè he dit tant.
Moment motocicleta.
Ho fem perquè la gent ho vegi. O sigui, ja només quan comença la pel·lícula entren al cine, només entrar al cine ja es veuen els elements que seran imprescindibles pel final.
Doncs aparquem Demons, perquè també es van projectar altres pel·lícules i de fet el Festival de Terror de Sabadell va fer una sessió sorpresa. La projecció d'una pel·lícula d'uns coneguts nostres, no? Dinis Castro, vam poder veure el seu Dràcula, que els que vam anar al Festival de Sant Cugat doncs ja la vam poder veure.
Sí.
I aquí era com una mena de reestrena, no?, per dir-ho així, després d'haver-se emportat els premis a Romania, no?, venen aquí amb els premis sota el braç.
Sí, de fet, aviam, això ve de una miqueta de lluny, ja ve del nostre festival, aquesta edició, pues per un problema de drets, precisament, amb el Festival de Transilvània, no vam poder fer projectar la pel·lícula, que la teníem prevista per projectar.
Aleshores, vam acabar veient Salvación.
Sí, vam acabar veient Salvación, i es va quedar l'espineta. I bueno, va sortir l'oportunitat de fer una col·laboració amb Barretina, els hi vaig proposar amb ells els hi va semblar perfecte, vaig proposar a la Denise i va dir endavant. I gràcies a això hem pogut projectar com a Festival de Sabadell, encara que sigui dintre del Festival Barretina, la pel·lícula.
Les col·laboracions sempre estan bé.
Sí, sí, sí.
Més en aquest sector, no?, que som els que som, no?
S'ha de fer germanó, no? Com
sí,
diu.
Sí, exacte, perquè si no, malament.
I l'acollida molt bona, no?
Va ser molt bona, vam tenir sort. Perquè estava prevista per les 11 i mitja, a les quarts de 12 s'havia de projectar,
però
la pel·lícula anterior va tenir un problema de subtítols i la van haver d'emetre sense subtítols. Llavors van dir, si cap la possibilitat de que vingui a l'equip abans, fem un canvi. I bueno, efectivament van poder venir abans i a les 10 i quart aproximadament,
que és millor hora, no?, per captar el públic,
vam poder fer la projecció aquesta. Què vam sortir guanyant? Pues que tota la gent que havia anat expressament a veure l'altra pel·lícula, més els que venien a veure també la sessió sorpresa, ens vam trobar tots allà i hi havia
sorpresa!
Bastanta gent.
Home, Sant Cugat també va tenir molt bona acollida, que també això va facilitar que guanyés el premi del públic, el fet d'omplir sala i que la gent tingués ganes de veure-la.
Sí, 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 sí. Clar, és una pel·lícula que aquí a Catalunya només s'ha vist a dos llocs, a Sant Cugat i ara a Cornellà. I clar, és una pel·lícula que la gent li té ganes. Lloc on es projecta, premi que guanya, pues, clar, aquí no ha guanyat cap premi perquè era una sessió sorpresa i estava fora de concurs.
I també han projectat una altra pel·lícula que ja hem parlat bastant d'ella al Quimèric.
Tobias?
Es tracta de Framed, de Tornat, i ha tornat amb força, no? Després de Molins, després de Sant Cugat, aquí el Berretina és un públic completament diferent, i també és el que comentàvem abans, Ingrid, que potser se surt una mica de l'estètica.
Sí, jo abans volia comentar que va ser... Sí, és que jo em va sorprendre quan vaig veure que posaven Framed, perquè no la veia per l'estil d'aquest festival.
Jo no la veig gens de sèrie B, Framed.
Jo tampoc.
Podia estar perfectament als cicles comercials.
Només és de sèrie B en quant al pressupost.
Sí. Però que la qualitat de la pel·lícula tot plegat.
Sí. Perquè tampoc necessita pressupost, tampoc.
Bueno, pressupost, es va a la ronda de preguntes després amb el director i el director de fotografia, es va preguntar quin era el pressupost i no ho van voler dir. En petit comitè, amb la gent, els organitzadors de Barretina i tal, vam estar parlant i sembla ser que no és un pressupost molt elevat. I no els agrada fer-lo públic perquè llavors hi ha gent que pot anar amb por a veure la pel·lícula i dius, ostres, si té aquesta birria de pressupost, vaya marbeta faran.
Serà una merda.
Però és un tipus de pel·lícula tampoc ni tan gran de pressupost ni fetes especials. Tampoc...
Hi ha gran pel·lícules a la història amb pressupostos molt baixos, com
claro,
Reservoir Dogs o Full Monty.
Sí.
I de Frame a pel·lícules completament diferents com és Apocalipsis Voodoo. What the fuck? Ja se us escapa el riure, eh? Jo no he vist la pel·lícula, però veient l'anunci veig que és bastant gamberra, no?
Nosaltres tampoc l'hem vist.
És una meravella de pel·lícula.
Sí?
Una meravella. És una pel·lícula gamberra, com molt ben dius.
És la sensació que dona, almenys,
i
no?
És una pel·lícula, o sigui, mal feta expressament. I és, el pressupost no és molt alt, evidentment, però o sigui, és un continu de referències a tot tipus de pel·lícules, tot fet amb humor, exagerant, fins a vegades fins al límit del ridícul.
Però no esperem menys, de festivals així.
I és una diversió contínua, és exagerada. Bueno, és una passada. Per mi, a mi em va encantar.
Ens van molt bé. Sí, aquesta també va estar a la Cutrecon, eh? Ojo.
Sí, de fet, l'origen d'aquesta pel·lícula és de la Cutrecon, mm-hmm. Perquè els directors, bueno, l'equip de la pel·lícula van fer un curt spot per la Cutrecon de fa 2 anys i va tenir tant èxit que els hi van dir
pel·lícula.
Per què no mireu de fer una pel·lícula? I,
jo el que anava a preguntar era, o sigui, com el Bin Laden zombie o alguna cosa així.
El Zombie Bin Laden.
Millor, Bin Laden.
Home, és tant de bo que el Zombie Bin Laden fessin pel·lícula, eh? Yo ya firmo.
Quiero decir que sí, me ha asustado al ver el guión. Porque esto, uno de los protagonistas, Sergio, menos mal que pone J. Ramos.
Sí.
Porque
sí.
J. Ramos ha asustado.
No, por Dios.
Sí, no. Es que la G la posen precisamente porque no
per diferenciar, no? Sí. I ja acabem parlant, com sempre es fa una sessió de curtmetratges, i parlem d'un curtmetratge que és el que es va endur el premi, no?
Perdona, ¿eh?
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué pone aquí?
Diesel.
¿En serio?
Mira.
Ja ho hem sentit, és el curt de Diesel. L'Alfons ja riu. És que és molt divertit aquest curtmetratge.
Sí, és molt bo.
Sí. És molt curtet, no sé, no recordo quant durava, però molt curtet i t'explica una història divertida, no?
Uns 10 minuts.
No, una miqueta.
Ah, pues mira.
Doncs es fa curt.
Sí. Per exemple, sorprende que hi ha un trailer d'un corto.
El vam veure a l'Infest, si no m'equivoco, el Fantos Freak també hi va ser.
Sí.
I bé, el director va venir a recollir el premi, no?
Mm-hmm. Sí. Va venir
content, no?
Contentíssim. És el primer premi que pot anar a recollir. Han obtingut altres premis, però és el primer que pot anar a recollir. I és de Madrid, es va donar el cas que estava per aquí a la vora.
Ah, doncs mira, va anar
bé. I van
bé.
Dir, vinga, va, cap aquí. I sí. Una de les preguntes que li van fer, perquè també quan va recollir el premi li van fer diverses preguntes, una de les preguntes que li van fer és a on s'ha rodat això?
A on s'ha rodat això?
A Madrid, a la sortida. Sí. És com
si... A Vallecas.
Però tu veus, si no parlen, sí, sembla que estigui gravat aquí als deserts d'Amèrica
sí,
Profunda,
sí,
no?
Pues, és com si aquí ho rodéssim a Ubas de Candeu, per dir-ho.
Sí.
Ho treus de context i ja no saps on estàs.
No va falta més, vull dir que tampoc. Cal anar aquí...
Doncs hem fet aquest repàs, aquesta crònica de la quarta edició del Berretina. Llarga vida aquest festival,
sí,
perquè
i tant.
Tinc la sensació que va millor cada cop més.
Sí, jo crec que la qualitat de les pel·lícules aquest any ha guanyat respecte a l'any passat.
Doncs la cinquena, vamos a flipar.
Sí, jo crec que sí.
Doncs moltes gràcies a tots tres per venir a comentar-nos el festival, ja que aquest cop no hi hem pogut ser, i animem a tots els oients que s'apuntin les dates de la següent edició quan surtin perquè hi puguin anar. Moltes gràcies.
A vosaltres.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
I aparquem el cinema per parlar de literatura, perquè aquest cap de setmana passat també s'ha fet la Fira del Llibre en Català i s'ha fet una experiència nova, que és la Tarda del Fantàstic. Alfons, tu hi has estat i hem vist vells coneguts del gènere i del mundillo literari, no?
Sí, els vells coneguts, els nous coneguts, els coneguts i mestres que tenim del gènere literari en català, ja sigui importat i traduït o sigui de producció pròpia. Mm.
Aquesta jornada, aquesta Tarda del Fantàstic, la va impulsar el Ricard Ruiz Garzón, que com molts sabeu és escriptor i també és periodista cultural.
I un mestre amb el tema.
És que clar, si començo a dir tot el que és Ricard Ruiz ja no acabem, perquè
fins aquí el que m'he dit d'avui
és la persona que havia de muntar aquesta sessió sí o sí, i vol, és un certamen ambiciós, o sigui, és posar la llavor per anar molt més enllà, i ens ho ha explicat el mateix Ricard.
L'objectiu de la Tarda Fantàstica és demostrar que a Catalunya i en català existeix no només un grup d'aficionats, sinó centenars, milers de persones, com es va demostrar a la Setmana del Llibre en Català, que cada vegada més volen llegir ciència-ficció, fantasia, terror, que són la generació Netflix, que veuen sèries doncs, de temes que tenen a veure amb la tecnologia, o amb el futur, o amb el clima, o amb el xoc de religions, de gent fins i tot que ha jugat tota la vida a videojocs, està havent un canvi generacional, i jo crec que l'èxit de la setmana passada, amb prescriptors, amb editors, amb autors i sobretot amb moltíssim de públic, el que ens demana és que, mica en mica, anem preparant el terreny per fer un autèntic festival del fantàstic a Catalunya. En aquest sentit, nosaltres volem agrair el suport doncs, de la Montse Llarts, de Biblioteques de Barcelona, de la Setmana del Llibre en Català i de Taleia, però sobretot volem animar a les institucions, als polítics, a les administracions, que mica en mica se n'adonin que, igual que va passar amb la novel·la negra, o igual que ha passat amb altres gèneres, Barcelona té una setmana històrica, per exemple, doncs estaria molt bé, a la manera d'un Celsius o d'aquests festivals que he mencionat, fer un festival a Catalunya i probablement a Barcelona, o a prop, a qualsevol comarca, al Vallès també estaria molt bé, de fantàstic en català. Crec que és el moment, que la cosa està madura i que la Tarda Fantàstica, la setmana passada, el que va demostrar és que hi ha gent de sobres per tirar-ho endavant. Per tant, felicitem-nos per aquesta primera iniciativa i a veure si mica en mica n'aconseguim tantes.
I tenir un Celsius estaria molt bé aquí a Catalunya. Astúries funciona molt bé, ha portat escriptors, editors de tota Espanya en aquesta única cita. Jo crec que això pot tenir, pot prosperar bastant, i de fet, per ser només una tarda, ja van fer, van tractar molts temes i va haver moltes taules, no?
Per exemple, una de les taules va ser la revolució del gènere, que comentava com les primeres dones van començar a obrir-se pas a la ciència-ficció. Les dones escriptores d'aquí, teníem...
Ara pensar que parlaríem de Mary Shelley un altre cop, eh?
No. Parlàvem de conegudes del programa, com...
Com Carme Torra.
Com la Carme Torres, que ja han vingut algun cop per aquí. Ens van explicar com a partir de la New Wave, o sigui, a partir dels anys 60, això ja va començar a treure l'atenció de diversos públics, incloent que el fet de que no fos tan, no sé, per homes la ciència-ficció, ja deixis més a banda el tema del postulat futurisme basat en el militarisme, per entrar més en les preocupacions del ser humà.
Aquí tenim bones escriptores que escriuen molt bé gènere, i jo crec que cada cop n'hi haurà més, precisament per això, perquè aquest prejudici ja no el tenim, ni com a lectores ni com a escriptores. També va haver altres taules rodones en què va participar el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, l'Eloi Puig, i ens va explicar, primer de tot, una d'elles que era doncs, per introduir a la gent al gènere.
Ha estat un molt bon experiment promocionat o propiciat pel Ricard Ruiz, on he pogut intervenir amb dues taules rodones, la primera de les quals ha estat una mena de joc de noms, o sigui, una mena de brainstorming sobre novel·les i sobre antologies que diversos autors i prescriptors s'han recomanat mútuament. Ha estat molt interessant, tot i que molt ràpid, perquè en un quart d'hora que teníem per cada torn havíem de repassar doncs, un llibre concret, però especialment recomanar molts altres. D'aquesta manera, el públic s'ha pogut fer una idea d'unes 20-30 novel·les actuals i no actuals en català que es poden trobar sobre temàtiques de ciència-ficció, fantasia i terror. I a més, doncs, jo també he pogut col·laborar-hi doncs, posar-hi una mica de cullerada i doncs, també recomanant algunes coses. Ha estat bastant instructiu i et dic, molt ràpid, però ha sigut això, brainstorming, pim-pam.
Recomanacions perquè la gent prenés nota, perquè entrés en el gènere fantàstic mica en mica. També vas estar en una taula rodona al fons de la Biblioteca de les Estrelles.
Sí, aquí parlàvem de com el gènere català, pot encara més recorregut, parlant dels clàssics que no havien arribat traduïts en català, o com comencen a sortir, com el cas del joc d'Ender, el conte de la serventa, o també ha sortit ara fa poc els Desposseïts.
De fet, l'Eloi el que comenta és que el tema de les traduccions és com la pedra a la sabata, és la gran mancança que té ara mateix el món editorial del Fantàstic.
La segona taula on he participat també està molt interessant, perquè ens hem dedicat a parlar sobre el gran problema, un dels grans problemes que té la ciència ficció i la fantasia en català, que és el tema de les traduccions. Bàsicament perquè no n'hi ha, o n'hi ha molt poques. En l'haver-n'hi molt poques, diguem-ne que no podem garantir doncs, que la ciència ficció i la fantasia sigui un gènere normalitzat. I és una de les grans crides que fem des d'aquí per veure si cada vegada més les editorials i els editors doncs, es mullen, si, sempre que puguin, no, òbviament, per mirar de traduir més i millor. A la taula hem tingut editors com la Laura Huerga, de Reigbert, també hem tingut altres editorials com Més Llibres, etc. Llavors pensa que són editorials petites que fan tot el possible doncs, per traduir. Per elles és un gran esforç perquè és un gran risc. Si han de pagar drets d'autor, han de pagar un traductor i a més doncs, el llibre no es ven prou, doncs pensa que, doncs, que, clar, doncs, que es poden arruïnar, com qui diu, no? Han sortit temes molt interessants, com per exemple, doncs, per què probablement mai podrem tenir un Terry Pratchett traduït al català, per què doncs, fins fa poc doncs, Stephen King pràcticament no estava traduït, etc. No? I és un dels temes que a mi sempre m'ha preocupat més, doncs, per això que et deia, per mirar d'intentar normalitzar aquest punt a la ciència-ficció en català.
Doncs es van tractar molts temes, es va portar molta gent posada dins del gènere fantàstic per exposar les seves visions, i una mica potser va ser una mica el tastet de la CatCon, no?, que ens arribarà cap al novembre.
Exacte, i si qui vulgui, també hi ha una AterCat ben aviat.
La setmana que ve, de fet.
Sí, el 29.
Us convidem a anar a la AterCat d'Olesa, i si no hi podeu anar, no patiu, que nosaltres us ho explicarem tot fil per randa.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
I aparquem la literatura per fer-vos una crònica ràpida d'un altre acte que ha tingut lloc el cap de setmana del 15-16 de setembre. Concretament es tracta de la Kibahara.
Exacte, a l'espai del Polidor de Sant Adrià del Besòs. Vam poder parlar amb Enric Barques, que és un dels organitzadors, que ens explicaven què consisteix això.
Kibahara Robadip, concretamente, és el nombre d'una sèrie. Era un dorama, que és lo que seria, por así decirlo, hablando mal y pronto, un culebrón japonés, que se llamava así. Pues lo que encontrará nada más entrar es un escenario que se ve desde fuera, con actividades como cosplay, karaoke, concursos de baile también, una zona de stands, luego tiene la zona de restauración, y desde hace unos años también tenemos un cosplay café, que sería el equivalente a un maid café japonés, y luego pues hay diferentes espectáculos. Desde hace unos años también colabora con nosotros Riot Wrestling, que nos aportan el toque deportivo aquí al evento. Luego videojuegos, zona de cartas, juego de mesa, hay un poco de todo. Aquí si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
L'organització és un pèl peculiar, sobretot si ho comparem amb grans esdeveniments.
Eso está claro. Aquí hay que tener en cuenta que es todo asociaciones sin ánimo de lucro, que lo hacemos con lo que conseguimos sacar entre el bar y demás de un año para el siguiente, y la subvención que nos da el ayuntamiento, que es prácticamente cedernos el espacio, que ya es un pastizal considerable poder tener este pabellón. Además que hay que pedir muchos favores para que tengan que jugar fuera los equipos esta jornada, porque son equipos de primera catalana y demás. Entonces, si se niegan a jugar, les cae una sanción y es todo burocráticamente muy complicado a esos niveles, y luego también que nos facilitan alquileres de carpas, de mesas, pues para que todo pueda estar como eso. Y luego también tenemos empresas detrás como Selecta Visión, que nos da, aparte de material suyo que son DVDs y Blu-rays de premios, nos cede también material para fotocall, para poder decorar el evento un poco y que no se vea así tan vacío.
Sessió de Jagger de Barcelona, que ens va explicar Christian Milà en què consisteix aquest esport.
El Jagger és un esport per equips de 5 contra 5, 4 dels quals van armats amb unes armes toves que no fan mal, i un no porta cap tipus d'arma. Aquest que no porta arma és l'únic que pot marcar punts per al teu equip, agafant el jack que comença al meitat del camp. Les persones que porten armes han de protegir el corredor intentant neutralitzar l'equip contrari. Una vegada es marca el punt, doncs Cada equip torna a la seva base i es reinicia el partit. El camp té les mides d'un camp de futbol sala de 40x20.
I si voleu més, no dubteu en seguir-los per Facebook.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de cinema amb l'Albert Pintó i el seu Matar a Dios, també amb aquesta crònica d'Albert Retina, però també hem parlat de literatura i de convencions del manga. Tornem la setmana que ve amb més cinema, concretament fent una prèvia del Festival de Sitges i de les pel·lícules que apunten que faran la campanada. També us farem crònica de la Fira de Jocs de Taula, que es farà a Fira Sabadell, s'està fent a Fira Sabadell aquest cap de setmana, la Jocos, i esperem que ens pugueu seguir, que tingueu ganes de seguir el món del fantàstic a través del nostre programa de Ràdio Sabadell, de les emissores de la xarxa i també de l'iVox. Que acabeu de passar una bona setmana. Adéu-siau.